Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Junts i el PSOE continuen allunyats d'un acord que desencalli la llei d'amnistia. Avui fa just 15 dies que la llei es va aturar al Congrés pel no de Junts, provocat també per la negativa del PSOE a votar les esmenes del partit de Puigdemont. Mentrestant, les dues formacions han estat negociant, però totes les reunions només han servit per confirmar que estan al mateix punt on van començar, és a dir, els antípodes. De fet, la darrera reunió va ser ahir, sense cap avançament significatiu. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
El primer límit per arribar a un acord i evitar que la llei d'amnistia quedi en paper mullat definitivament acaba amb menys d'una setmana.
Sí, dimecres que ve finalitza el primer termini perquè Junts per Catalunya i el PSOE trobin una posició conjunta que permeti desbloquejar aquestes negociacions. Junts segueix dient que la llei, tal com està redactada ara, deixa fora casos com els de Tsunami Democràtic, que implica directament Carles Puigdemont, i els casos del CDR. El PSOE diu que no, però mira d'acontentar els juntaires posant sobre la taula una reforma de la llei d'enjudiciament criminal per retallar els plaços en què un jutge pot instruir un cas.
Els dos partits, doncs, que treballen a marxes forçades per tancar l'acord. Els que ja estan satisfets amb la llei són la resta de partits que hi van votar a favor al Congrés el dia 30 de gener, entre ells Esquerra i Bildu, que parlen de moment històric. Avui s'han reunit a Catalunya el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i també el candidat a l'Endacari d'aquesta formació basca.
Que hay que saber leer cuál es el momento y cuáles son los riesgos que también implica este momento.
Política, a banda, atenció, perquè el Departament de Salut està alerta per un brot de tos farina a Catalunya. Hi ha hagut una escalada de contagis i en un mes i mig se n'han detectat 300 casos. La desaparició del coronavirus podria haver causat aquest repunt, segons les autoritats sanitàries.
L'increment de brots notificats s'ha registrat sobretot a la zona del Vallès. De fet, s'investiguen 3 brots d'aquesta malaltia a Cerdanyola del Vallès, concretament que es van notificar al gener, i són tots d'àmbit familiar. En total hi ha 18 casos detectats al municipi.
Per tant, avui a l'estel migdia parlarem sobre aquesta malaltia i sobre si hem de preocupar o no. Ho farem amb el metge i investigador Salvador Massip. També ens aturarem a l'Ajuntament de Barcelona, on el govern de Jaume Collboni continua pressionant a l'oposició per aprovar els pressupostos d'aquest 2024. El PSC només vol parlar dels comptes i que la negociació per un pacte de govern quedi en una negociació a part.
Qui ho ha dit avui és el tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Jordi Valls, que ha tirat aquest dard contra Junts i els comuns.
No donar suport al pressupost, i ho dic amb tot el respecte per tots els grups que tinc que parlar amb ells, és renunciar a Barcelona. I vincular un pressupost a una entrada de govern pot ser comprensible, però és renunciar a la ciutat de Barcelona al fet de que el pressupost no pugui avançar amb els seus processos de tràmit.
I Valls també ha recordat que si no hi ha pressupostos, alguns dels grans projectes que ja s'han firmat amb els grups, com la cobertura de la Ronda de Dalt, no es podran tirar endavant. El tinent d'alcalde també ha dit que l'escenari del govern municipal és aprovar els comptes i, per tant, no es planteja tirar-los endavant amb una qüestió de confiança.
Tot això en un dia en què també s'ha confirmat que l'oli d'oliva continua pujant el preu de manera desorbitada. El mes de gener es va encarir gairebé un 63%. Són dades que ha donat avui l'Institut d'Estadística Espanyol, que confirmen que la inflació a Catalunya del mes de gener va ser del 3,3%.
I són 3 dècimes per sobre que el desembre. Un dels motius d'aquesta pujada ha estat la retirada progressiva de les ajudes a l'energia. Des del gener, l'IVA de les factures de llum i gas ha pujat del 5 al 10% i això s'ha acabat traslladant a l'IPC.
I en els esports...
No hay nada escondido, no hay nada raro y no vamos a hacer ninguna locura.
Montse Tomé convoca Alexia Putellas, malgrat estar lesionada. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Això sí, diu que no forçaran la màquina i és que la davantera no juga des del novembre passat. La jugadora volia tornar a la selecció i l'entrenadora vol la capitana del vaixell.
I pel que fa al Barça, Víctor Font comença la precampanya electoral.
Les eleccions són el juny del 26, però Font va per feina i publica una carta oberta als socis on diu que cal refundar el Barça per salvar-ne el model de propietat, és a dir, que el Barça sigui dels socis.
I avui titular cultural pels Gertrudis, que se separen definitivament després de 25 anys damunt dels escenaris. De la Garriga farà abans de plegar una gira de concerts aquest any, que acabarà el dia 20 d'abril al Cruïlla, que es fa a la Terra Alta, i que començarà el dia 20 al Cruïlla i acabarà el 23 de novembre amb un concert de comiat a la sala Razzmatazz de Barcelona. Això és, per tant, resumidament el més destacat d'aquest matí de dijous. De seguida ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Augment de la nuvolositat al llarg de les properes hores arreu de Catalunya. Uns núvols que, de cara a última hora del dia, sobretot ja nit i matinada, també donaran ruixats dispersos a punts a les comarques de Ponent, també comarques de l'extrem sud i especialment cap a l'àrea del Pirineu, però seran molt poc importants. Demà només tindrem risc de pluges febles a la Vall d'Aran, nord del Pallars, del Principat d'Andorra o de neu per damunt dels 1.800 metres. Demà baixen les temperatures arreu de Catalunya després que avui toquin sostre. Avui ambient molt suau i agradable, màximes de 17 a 22 graus. Demà baixaran, ho faran també de cara al cap de setmana, però sempre, tot i que baixin, seran temperatures superiors a les normals per l'època de l'any. I demà, amb el pas de les hores, ja diem que aquests núvols han d'anar desapareixent a poc, i al cap de setmana només algunes nuvolades cap a les comarques del nord i a la resta moltes més clarianes.
Gràcies, Jordi. Per certament, informació de servei, ja ha quedat solucionada la incidència que aquest matí ha provocat retards de més de 50 minuts als trens regionals que circulen entre Tarragona i Barcelona. Un robatori de cable de coure han estat el detonant d'aquesta incidència. Segons ha informat a Difara fa una estona, s'està recuperant mica en mica la freqüència de pas d'aquests trens regionals entre Tarragona i Barcelona. Dit això, ara passen gairebé 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui fa 15 dies que la llei d'amnistia va quedar paralitzada al Congrés dels Diputats pels vots en contra de Junts i, de moment, la negociació entre els de Puigdemont i el PSOE no va ben encaminada perquè les posicions encara són lluny. Per tant, res fa pensar que es pugui tancar aviat un acord que Junts vegi amb bons ulls per poder desbloquejar la llei que hauria de tornar-se a votar al ple en les properes setmanes. De fet, dimecres que ve acaba el primer termini perquè els dos partits arribin a una entesa.
Sí, aquesta setmana una delegació socialista formada pel ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, s'han reunit a Barcelona amb Jordi Turull i també amb la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. Una reunió que va servir de ben poc, ja que només es va constatar la dinàmica que separa totes dues formacions, mentre que Junts insisteix que les seves esmenes al text de la llei s'han d'incloure per no deixar fora de l'amnistia cap causa sobre l'independentisme. El PSOE, per la seva banda, va posar sobre la taula una reforma de la llei d'enjudiciament criminal.
Els partits, com dèiem, tenen fins dimecres que ve per arribar a un acord, o com a màxim fins al dia 7 de març. Tot sembla indicar que Junts allargarà fins al final aquestes negociacions per collar al màxim els socialistes i així acabin cedint a les seves demandes.
I això farà que la llei d'amnistia no es torni a debatre i votar al Congrés. Serà fins al dia 12 de març, de manera que les dues formacions comptaran amb temps extra per continuar aquesta negociació. En tot cas, davant la falta d'acord, avui han sorprès les paraules del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, que ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez està obert, diu, a indultar totes les persones que no s'incloguin a l'amnistia. Són declaracions de Televisió Espanyola.
Els mecanismes dels indults existeixen i el govern espanyol està obert, lògicament, a resoldre, per la via també dels indults, si convé, aquestes situacions. Ho sap tothom, o sigui, el govern del PSOE, per convicció o per necessitat, ha decidit tancar la carpeta de la repressió de manera definitiva. Doncs és la finestra d'oportunitat que els partits polítics catalans han de saber aprofitar.
I des de Junts, l'eurodiputat Toni Comín també ha assegurat que veu probable que es pugui trobar una fórmula que faci compatibles les exigències del seu partit i les del PSOE sobre aquesta llei.
I encara sobre l'amnistia, qui n'ha parlat és el candidat de Bildu a les eleccions del País Basc, Peyo Echandiano, després de reunir-se avui amb Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Ho ha fet per dir que és necessari que la norma s'aprovi al Congrés, tot i l'oposició que està causant en els sectors més conservadors. Anem al Palau i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. La reunió ha durat una hora i quart i ha servit per abordar els reptes comuns que tenen Catalunya i el País Basc. Tots dos han coincidit en la necessitat de dotar de més sobirania els dos territoris i que s'avancin en les polítiques d'esquerres. A més, han compartit la importància que s'aprovi la llei d'amnistia al Congrés, tot i l'oposició d'alguns dels sectors de l'Estat.
Ambos compartimos que este es un momento histórico y que hay que saber leer cuál es el momento y cuáles son los riesgos que también implica este momento. Evidentemente hay una reacción por parte de la extrema derecha y de los aparatos del Estado para hacer naufragar cualquier intento de desjudicializar la política, en este caso catalana, pero también de avanzar en una agenda transformadora.
Els dos partits també estan estudiant la possibilitat de concórrer conjuntament a les eleccions europees, tot i que aquest no era el motiu de la visita d'avui del candidat basc. De fet, el tema ni s'ha tractat a la trobada amb Aragonès.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
I I us ho explicàvem també a la portada, l'Agència de Salut Pública de Catalunya està pendent de diversos brots de tos farina. Des de principis d'any aquesta malaltia suma més de 300 contagis, és a dir, en un mes i mig s'han detectat més del doble dels casos que es van registrar durant tot l'any passat. Més detalls ens en donen Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'Agència de Salut Pública explica a Ràdio Estel que van començar a detectar l'augment de casos de tos farina a principis d'hivern. Els contagis van pujar des de finals de novembre, la majoria en àmbits escolars o dins de les pròpies famílies. A més del brot de Cerdanyola, Salut té controlats els contagis en altres zones. Ho explica en declaracions a aquesta emissora el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública, el doctor Jacobo Mendioroz.
Tenim brots en àmbit familiar, tenim brots en àmbit escolar, sobretot està afectant, sembla més, la zona dels Vallesos, la zona de Lleida. Però hi ha múltiples declaracions de brots tant en l'àmbit familiar com escolar, perquè ja dic que està afectant ara mateix fonamentalment aquestes edats i, per tant, tant dins del nucli familiar com després amb les activitats escolars, extraescolars, etcètera.
El doctor Mendioro recorda que la tos farina ja forma part del calendari de vacunes dels infants i per això descarta que es pugui produir un esclat de contagis que afecti a la població general.
Gràcies, Pau, també per parlar sobre aquest brot de tos farina. Ens acompanya avui en directe el metge investigador Salvador Massip. Senyor Massip, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda, què tal?
Aviam, com s'explica que hi hagi hagut ara aquest brot de tos farina a Catalunya?
Són coses que passen, com bé dèieu, és una malaltia que està al calendari de vacunacions, per tant, en principi, tots els nens, si més no a Catalunya, o la gran majoria de nens han d'estar vacunats, això vol dir que no tindran casos greus, sobretot, i que es redueix molt el contagi, però sí que és cert, i ho sabem per les vacunes, que no, les vacunes no eviten tots els contagis, llavors a vegades pot passar brots d'aquests, són poc habituals, són brots molt puntuals, n'hi ha hagut diversos en els països ben vacunats, o sigui, no és una cosa estranya, però tampoc és una cosa freqüent, per tant, en aquest sentit no ens hem d'espantar. No, això no portarà segurament a brots massa més grans, es controlarà, són brots com estàveu sentint molt localitzats, és a dir, que és un entorn escolar o familiar en el qual s'ha escampat, potser per mala prevenció, per mala detecció, no s'ha vist a temps i s'ha contagiat, però en principi amb una població ben vacunada el risc que això doni complicacions, casos greus o s'escampi massa més és poca.
Que siguin en àmbits escolars vol dir que són més contagiosos els nens en aquest cas?
Els nens sempre són més contagiosos, això no, sempre passa perquè estan en un lloc tancat i durant moltes hores al dia, és el mateix que els quartells de soldats que estan allà tancats, doncs en els llocs on hi ha aglomeració sempre hi ha contagi i aquesta és una malaltia típica, a més de la infància, també pot afectar adults, evidentment, però l'escola sempre és un... I ho sap tothom que és pare i té fills, sap que l'escola és un gran lloc per escampar tots els tipus de virus i bacteris coneguts. Per tant, efectivament, si tu tens a l'escola un cas que no es detecta a temps, que no s'aïlla a temps, pot haver-hi un petit brot, que és el que estem veient ara, que tot sembla indicar que no anirà a més.
Precisament sobre això, com es pot detectar? Quins són els símptomes d'aquesta infecció, d'aquesta tos farina?
És una tos una mica diferent, o sigui, comença com un refredat, però és una tos bastant sorollosa i bastant especial, perquè fa patir perquè sembla que t'ofeguis, fa un soroll, és el que es diu això, la tos estridulosa, que fa una mena de xiulet, que sembla que realment la persona s'estigui ofegant. En pocs casos és greu, és més greu en nens molt petits, almenys i amb nadons, si l'agafen sí que pot haver-hi casos de mortalitat, però, com deia, és una cosa molt poc freqüent i, bàsicament, dura unes setmanes, és un quadre semblant, això, un refredat, però amb més tos i amb una tos amb unes característiques especials i, bàsicament, el mateix de tots aquests tipus d'infeccions amb bacteris, doncs, que donen estat malestar general, etcètera, etcètera, però la part central és, diguéssim, aquesta tos característica.
Doctor Salvador Massip, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
A vosaltres, un plaer.
Dos minuts i arribarem a un quart de tres de la tarda. Més qüestions. Càritas Espanyola assenyala la pobresa com el principal problema que hi ha arreu de l'Estat. Ho ha dit avui el president estatal de l'entitat, Manuel Bretón, en una conferència que ha fet a Madrid. Per combatre-la, entre d'altres, ha demanat la construcció urgent de més habitatge social, ja que ha explicat que ara mateix a Espanya només hi ha un pis de protecció oficial per cada 100 habitants.
Durant la intervenció en una trobada informativa de la Fundació CEDE, el responsable de Càritas Espanya constata que, malgrat la recuperació econòmica, la pobresa no es frena i cada vegada hi ha més distància entre els que tenen més i els que tenen menys.
Desgraciadamente, en momentos de vacas gordas y de estabilidad económica y tal, no se recupera. No se recupera la definición. Sigue habiendo cada vez más distancia entre los que tenemos algo y los que no tienen nada. yo creo que hay que asumirlo y directamente a...
Aprofitant que es trobava davant de directius i empresaris espanyols, Breton ha reclamat que no s'aturi el suport del sector privat a la tasca de l'entitat catòlica, ja que ha explicat que suposa més de les tres quartes parts dels ingressos que rep cada any.
A tot això, parlant d'habitatge social, la Generalitat no començarà fins l'any 2026 a construir habitatge social als solars que va cedir-li l'Ajuntament de Barcelona ara fa unes poques setmanes, al mes de gener. De fet, això ho ha explicat aquest dijous la consellera Esther Capella durant la clausura d'una jornada sobre el nou model d'habitatge social.
Aquests solars són els que ja tenen disponibilitat immediata perquè l'Incasòl inicia els concursos per edificar els 637 pisos d'ús social que estaran ubicats a Sant Martí i a Montjuïc. L'Incasòl tindrà un termini de 5 anys per acabar aquestes obres i un cop finalitzades, l'Agència de l'Habitatge de Barcelona s'encarregarà de l'adjudicació dels pisos amb una reserva mínima del 30% per a menors de 35 anys.
Per cert, que a Badalona, els veïns del número 7 del carrer Canigó, l'edifici contigu, els que es van enfonsar parcialment la setmana passada, han pogut entrar avui aquest migdia als seus habitatges per endur-se el més imprescindible després que ahir els bombers els desallotgessin per precaució en detectar una esquerda i un possible perill d'esfondrament.
Per ara només han pogut entrar dos veïns per pis, començant per l'àtic, tot això un cop tècnics municipals ho han autoritzat. El veí que va detectar l'esquerda al sostre del seu menjador que va provocar aquest desallotjament ha explicat que des del primer moment se'ls ha informat i també acompanyat i confia poder tornar aviat a casa seva. Per cert, aquesta tarda l'arquitecte municipal i el contractat pels veïns es reuniran per planificar com actuar.
Tornant un altre cop a l'àmbit polític, Junts per Catalunya ha fet arribar avui al govern la seva proposta de pressupostos per aquest any, que inclou una bonificació del 99% de l'impost de successions. També destina 250 milions d'euros a millorar les infraestructures per fer front a la sequera que patim i dotar de recursos l'Agència Tributària de Catalunya.
La portaveu del partit, Mònica Sales, acaba d'explicar que han lliurat avui a l'executiu de Pere Aragonès un document amb 100 propostes on hi ha incloses aquestes que ara detallàvem.
La reunió ha estat una reunió breu. Nosaltres hem lliurat el document, que era l'objectiu que teníem, poder lliurar aquestes més de 100 propostes al govern. I diríem que la pilota en aquest moment ara està a la teulada d'aquest govern que ha rebut les mesures de Junts per Catalunya per aquests pressupostos del 2024.
Avui el govern i Junts han fet la segona reunió per negociar els pressupostos d'aquest any. A les mateixes dates de l'any passat, els dos partits ja s'havien reunit una quinzena de vegades.
Paral·lelament a la capital catalana, Barcelona, el govern de Jaume Collboni manté el pols amb l'oposició, també pels pressupostos. El PSC continua amb la seva aposta d'aprovar-lo sense parlar de pacte de govern, tal com li reclamen Junts i els comuns.
La proposta de pressupost s'ha tramitat avui en comissió de govern i es debatrà en una comissió extraordinària d'economia. Serà dimarts vinent. La proposta de Collboni recull un augment del 2% dels ingressos respecte a la d'octubre, de manera que arribaria a 3.807 milions d'euros, posant l'accent en polítiques socials, lluita contra el canvi climàtic i emergència també habitacional. Durant la presentació dels comptes, el tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Jordi Valls, ha tirat aquest dard als partits de Trias i Colau.
No donar suport al pressupost, i ho dic amb tot el respecte per tots els grups que tinc que parlar amb ells, és renunciar a Barcelona. I vincular un pressupost a una entrada de govern pot ser comprensible, però és renunciar a la ciutat de Barcelona al fet de que el pressupost no pugui avançar amb els seus processos de tràmit.
Valls també ha recordat que si no hi ha pressupostos, alguns dels grans projectes que ja s'han firmat amb els grups, com la cobertura de la Ronda de Dalt, no es podran tirar endavant. El tinent d'alcalde també ha dit que l'escenari del govern municipal és aprovar aquests comptes i, per tant, no es planteja tirar-los endavant amb una qüestió de confiança.
Pel que fa a l'economia, l'augment de preus de l'electricitat i també l'augment de preus del gas ha provocat que Catalunya hagi començat l'any 2024 amb una inflació del 3,3%. Es confirma, doncs, la dada que ja es va avançar fa un parell de setmanes.
Sí, el mes de gener passat va acabar la rebaixa de l'IVA a les factures de llum i de gas i això ha fet pujar de retruc l'IPC. L'encarament més destacat torna a ser el de l'oli d'oliva, que ha pujat gairebé un 63% l'últim mes i és un 4% més car que ara fa un any. També cal pagar més per comprar peix, llegums, hortalisses i sucs de fruites. A la banda contrària, ajudant a contenir els preus i els carburants que han començat l'any amb preus inferiors al del gener de l'any passat.
A tot això, per ser a nivell europeu, la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde, preveu que la inflació continuï baixant aquest any, però avisa, això sí, que falta certesa encara per assegurar que la desinflació és sostenible.
Lagarde també ha afirmat que alguns indicadors apunten a un repunt de l'activitat econòmica aquest any després d'un debilitament l'any passat.
Més coses, passem pels jutjats. L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys i 1 dia de presó a un firaire que va abusar sexualment d'un nen de 6 anys en una atracció de les Fires de Girona. Va passar el dia 31 d'octubre del 2021.
I en aquest judici la forense ha explicat que l'acusat té una discapacitat que li afecta de manera lleu el control dels impulsos i per això acusació i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena, que inicialment era de 5 anys de presó. El processat ha admès que es va aprofitar de la foscor absoluta dins l'atracció de realitat virtual, on els nens fan 2 equips i s'enfronten amb pistoles de làser per fer aquests tocaments al menor.
Per cert, que amb l'objectiu de prevenir la violència sexual contra persones menors d'edat, un grup d'investigadors de la Universitat Internacional de Catalunya ha creat un xat adreçat a consumidors de materials relacionats amb l'explotació sexual infantil.
L'eina està gestionada per terapeutes qualificats, és anònima, gratuïta i també confidencial. La idea és oferir ajuda específica a aquestes persones per gestionar els seus impulsos sexuals, dissuadir-los de fer ús d'aquests continguts i prevenir també altres conductes.
D'altra banda, s'ha reforçat el servei d'atenció psicològica a les víctimes de violència masclista que ofereix el govern. Des de principis d'any hi ha disponibles 33 psicòlogues que estan preparades per desplaçar-se arreu de Catalunya les 24 hores del dia durant tot l'any per atendre casos d'urgència.
Un servei que va dirigit a totes les dones afectades per situacions de crisi provocades per violència masclista i es pot activar, entre d'altres, a través del 900 900 120. Un cop es truca, ja s'ofereix una primera atenció psicològica per part d'un professional especialitzat en violència masclista i que a partir d'ara també serà qui valorarà si activa el nou servei i fa desplaçar també una psicòloga perquè atengui la persona de manera presencial. En parla Tània Verge, és consellera d'Igualtat.
Atendrem tots els casos, tant els més recents com els menys recents, ni que la situació de violència hagi passat mesos o anys abans, perquè entenem que totes les dones demanen ajuda o denuncien quan poden, quan surt el trauma per la violència viscuda, i no deixarem cap dona sola.
Tot i que es tracta d'un servei d'emergència, es pot activar, sí, quan sigui que la víctima o el seu entorn pateixi aquest impacte emocional. L'atenció, per tant, es podrà activar tant si és una emergència recent com si la persona entra en crisi un temps després dels fets.
A tot això, ja hi ha 2 dones més que han denunciat a l'home que aquest cap de setmana va agredir a diferents dones a l'estació Camp de l'Arpa de la línia 5 del metro de Barcelona. La denúncia, però, no l'han fet per l'agressió d'aquest cap de setmana, sinó per altres atacs que han rebut per part del mateix home, a qui han reconegut després que els Mossos hagin fet públiques les imatges.
Aquestes 2 denúncies se sumen a una primera que va interposar una altra víctima. És una de les noies que va ser colpejada brutalment i va quedar també ferida de gravetat, ja que el cop li va causar una perforació de timpà. L'home, de 30 anys, té 5 antecedents per altres delictes, com robatoris i furts, i ja està en presó preventiva. Els Mossos d'Esquadra han demanat a la resta de víctimes del metro que també denunciïn.
I 2 apunts d'informació comarcal. El primer, a la Selva, els hotelers de Lloret de Mar compraran una desaladora mòbil per omplir piscines i destinar-la excedent a garantir l'aigua de boca en plena temporada turística. N'ha parlat avui el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret, és Enric Dotres.
Voldríem que això sigui iniciativa de l'administració, que l'administració també ens pugui ajudar a fer arribar als mercats internacionals que s'estan prenent mesures per tal de que el client que pugui venir de vacances podrà disfrutar de les piscines i dels allotjaments, però així mateix, ja dic nosaltres, hem sigut els primers a dir, escolta, no seria lògic que treballéssim només per emplenar les piscines, sinó que ja que ho fem i que això serveixi per l'aigua de boca de tota la població.
La intenció, segons Dotres, és que aquest model es pugui replicar també a d'altres punts de la Costa Brava.
I acabarem a Vilamalla, a l'Alt Empordà, on 3 conductors d'autobús han estat detinguts per haver manipulat el tacògraf del vehicle i poder així circular una velocitat més alta de la que els permet la normativa. Després de rebre un avís, els Mossos van localitzar i aturar l'autocar en una àrea de servei de Garrigàs i van demanar la documentació al conductor, que cobria la ruta entre Portugal i Moldàvia i que portava 10 persones.
Va ser aleshores quan els agents van demanar les targetes de viatge i van comprovar que hi havia 2 conductors més que estaven entre els passatgers del vehicle, que té 2 plantes. Les comprovacions dels Mossos d'Esquadra van permetre saber que s'havien modificat uns paràmetres del tacògraf perquè la velocitat que es registrés fos inferior a la real i que, per tant, el vehicle anés molt més ràpid del que té permès.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Moment pels esports. La seleccionadora espanyola femenina ha publicat avui la llista per a la Lliga de les Nacions, la competició que pot donar els bitllets als Jocs Olímpics de París, Pol.
Sí, la gran novetat és Alexia Putellas, que malgrat estar lesionada des de novembre, ha estat cridada a la selecció. Així ho defensava Montse Tomé.
Ella está haciendo su trabajo de redactación bueno, tenemos la comunicación diaria y esa información la tenemos. A partir del lunes vamos a seguir con ese proceso, con los profesionales que pueden atender a eso.
Una roda de premsa, la de Tomé, prácticamente monográfica sobre Alexia.
Alexia, yo creo que con todas las preguntas que me habéis hecho, puedes hacer mañana la noticia. O sea que no hay nada escondido, no hay nada raro y no vamos a hacer ninguna locura.
Aquesta és la frase clau d'aquesta compareixença. Expliquen diversos mitjans que tant seleccionadora com jugadora volien anar a la Nations League, però que no es forçarà la màquina. Alexia seguirà la mateixa càrrega de treball que el Barça i no jugarà si no ho veuen molt clar. En aquesta llista també torna a aparèixer el Barredondo, autora del gol d'ahir del Llevant en l'empat al camp del Barça, i entra la promesa del futbol espanyol Vicky López, de només 17 anys. Per la resta, no hi ha sorpreses.
Precisament en clau Barça, el candidat a la presidència del club, Víctor Font, ha publicat una carta en la qual demana refundar el Barça per protegir el model de propietat.
Font enumera el que al seu entendre són els grans problemes del Barça, la situació econòmica, la institucional, la social i l'esportiva. Defensa que cal passar pàgina, diu, del règim del 2003, en referència a la primera era del president Laporta, i que cal deixar de gestionar el club com es feia als anys 80 del segle passat.
Tot això el mateix dia que hem conegut els àrbitres que xiularan la 25a jornada del campionat de Lliga de Primera Divisió.
Si el Barça visita Balaïdo sota el xiulet de Pulido Santana i a les ordres del bar hi serà Pizarro Gómez. Farà aquest dissabte a 6:45 de la tarda. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns a les 9 del vespre a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao amb l'arbitratge de Sánchez Martínez i Melero López Alvar.
Mentrestant, el club està de dol perquè mor als 90 anys Joan Casals. Segurament aquest nom no us diu res, però sí, el David del Barça.
La seva figura és un emblema de les penyes blaugranes fins al punt que l'any 2007 el club el va reconèixer com a representant oficial del Barça a les trobades penyístiques. Casals donava vida a la figura de Valentí Castanys, que va aparèixer per primera vegada a la revista Xut l'any 1924, ara fa 100 anys. Des del 84, Casals, soci de la penya blaugrana de Guardiola de Berga, el va reencarnant en els partits caracteritzat com ell. Els Almogàvers, el Barça i diferents jugadors i exjugadors del club han emès les seves mostres de condol a les xarxes socials.
I pel que fa a la segona divisió espanyola, l'Espanyol viu les seves hores més tenses.
Després de la desfeta contra el Racing de Santander i amb l'equip fora del play-off d'ascens, la situació és complicada. El feu perico, la roda de premsa d'avui l'ha escenificat en moments com aquest amb un periodista de TV3.
Pero vamos a ver, ¿pero por qué tenemos esa manía de tener
que ponernos
por encima de todo el mundo? Es que no entiendo, no entiendo. Es que tú hablas de humildad y los primeros que dejamos de ser humildes somos nosotros. Es decir, nosotros tenemos que ir a campo al Alcorcón a humillarlos, porque somos el Español. ¿Tú crees que es así, no? Yo no, porque ahora mismo, aunque nos pese, los dos equipos somos de segunda división.
Luis Miguel Ramis està a la corda fluixa després dels resultats de l'equip, però la plantilla aposta per ell, assumeix les responsabilitats. Parla Javi Puado.
Nosotros estamos 100% con el entrenador. Cuando uno falla un pase, cuando uno falla un gol o cometemos errores no forzados y te marcan, no es culpa del entrenador, es culpa de los jugadores en ese caso. Claro que nos miramos a los ojos, cuando salen las cosas mal nos decimos las cosas y tenemos en mente cada día el objetivo, que es subir.
L'Espanyol rep aquesta jornada a casa al Mirandés, serà dissabte a les 9 de la nit.
Parlem de bàsquet, aquesta tarda comença la Copa del Rei amb dos partits.
Sí, Real Madrid-Múrcia i Gran Canària-València. Demà serà el torn del derbi català entre Barça i Baxi Manresa a les 6 de la tarda. Fa tot just 4 dies, diumenge passat, es van enfrontar tots dos equips en jornada de Lliga amb victòria blaugrana. Els manresans volen la segona oportunitat, mentre que el Barça necessita guanyar si vol aixecar un trofeu, que seria clau pel projecte de Grimau. També demà juga l'Unicaja Canàries en aquest format Final Four que es resoldrà diumenge amb la gran final al Martín Carpena de Màlaga.
Anem a les pistes de tenis. Polèmica per unes paraules de Rafa Nadal.
Sí, parlava el tenista sobre la igualtat en una entrevista a la Sexta.
Oportunidades, las mismas. Sueldos, los mismos. No. ¿Para qué? Pues claro que quiero igualdad. La igualdad no reside para mí en regalar. La igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo, yo quiero que Serena gane más que yo.
Nadal defensa la igualtat d'oportunitats i inversions en l'esport, però és partidari de pagar sous en funció del que genera cada esportista. La conversa, Nadal s'ha defensat de les crítiques després de ser nomenat ambaixador de la Federació de Tenis de l'Aràbia Saudita. Dit això.
Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial, ¿de acuerdo? Con lo cual, es lógico que el mundo se vaya para allí y las sensaciones que se compra todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido el dinero. Y yo te digo...
Pero entiendes que la gente lo piense, ¿no?
Claro que sí.
Nadal, que havia de debutar la setmana que ve a Doha, posposa el retorn a les pistes a Indian Wells el 6 de març.
En canvi, Carlos Alcaraz debuta avui a 11:45 de la nit a l'ATP 250 de Buenos Aires contra el local Camilo Hugo.
Un torneig on el Murcia intentarà defensar el títol aconseguit la temporada passada. Primer cap de sèrie Argentina passa directament cap a vuitens de final. S'enfrontarà a un rival fins ara desconegut per ell.
Estel Migdia.
Obrim l'aparador cultural avui a les plataformes perquè Netflix ha estrenat avui una sèrie sobre el personatge de Francisco Nicolás Gómez, més conegut com el Pequeño Nicolás.
Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado ahí.
Una sèrie documental que porta per nom Pícaro, el Pequeño Nicolás.
Dirigida per Tomás Ocaña i creada juntament amb Adolfo Moreno, només tres capítols ofereix un rigorós relat de la vida d'aquest noi que va portar de corcoll l'estat espanyol.
I avui acabarem la notícia de comiat dels Gertrudis després de 25 anys damunt dels escenaris.
Bon dia, vida!
El trio de la Garriga, referents de la música mestissa a Catalunya, pleguen veles amb una gira de comiat que començarà el 20 d'abril al Cruïlla Terra Alta i acabarà el 23 de novembre d'aquest any a la Sala Razzmatazz de Barcelona. Amb això acabem. Tornem demà a les dues. Que vagi bé, bona tarda.